Hola, què tal? Frederic Porta.
Benvingut. Què tal? Hola, Jordi.
Com estàs?
Encantat.
Frederic Porta ha fet un llibre que es diu El Clàssic. Coescrit amb el Manuel Tomàs, que són les històries de... anècdotes d'una rivalitat eterna, del qual ara en parlarem, tenint en compte que ahir es va jugar un clàssic. Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, jove.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia, Santi Segurola.
Bon dia.
Bon dia. He de dir una cosa perquè ningú es sorprengui d'això que diré ara. Si m'equivoco, em corregeixes, Miguel Rico, Rico, Rico?
Faré el possible.
Va.
Bueno,
una
vegada més.
Xavi Hernández ha demanat quedar-se. Vaig bé?
Sí, fa dies que té dos discursos, un dins del club i un altre fora. Ha demanat quedar-se, però s'ha de matitzar amb condicions, eh?
Què vol dir condicions?
Que vol un equip supercompetitiu amb fitxatges nivell Barça, que en aquest històric moment, no sé què passarà aquí dos mesos, el Barça no està en condicions d'assumir.
Què em mires, Jordi? No, aviam, substancialment no hi ha cap canvi. És a dir, ell va dir que marxava.
Sí, home, hi ha un canvi. De dir que marxo a dir que quedo.
No, però cal dir... aviam.
Sí, és que parlo sense amb el revés, eh?
Ja ha sigut publicat que l'única manera de que això, de que aquesta decisió es canviés o ahir es manés el que va dir, és amb una cosa que és un somni, pràcticament, amb tal com està la situació econòmica del club, que no ha millorat respecte als últims 3 anys, és que, el que diu el Miguel. De fet, ja ho va demanar l'estiu passat. L'estiu passat el Xavi va demanar un mig centre de primer nivell, que era Zubimendi, sinó Kimmich, i no li van portar. I va demanar Bernardo Silva, després de parlar amb ell durant setmanes, el Bernardo Silva li va dir que endavant, però el club no va poder plantejar l'operació perquè era molt cara. És veritat que el que a mi em grinyola de tot això és si acceptem que la situació del Barça és dolenta i que l'economia no va bé i que l'austeritat ha de manar sobre totes les coses, llavors no entenc per què fitxen a Vitor Roque. Aquest és el que no quadra gaire, perquè llavors el teu entrenador no li fas cas i fas cas a altres, no sé... No crec. Segur que entre les prioritats de Xavi no estava a fitxar a Vitor Roque, ni estava a fitxar a Cancelo, del que suposo que avui parlarem, ni estava a fitxar a Joao Félix.
Ja, però bueno...
També et dic que un entrenador ha d'imposar el seu criteri, és a dir...
Oh, però tu, aviam una cosa, tu et pots imaginar...
Una cosa és ser home de club, sí, que jo crec que està molt bé i que Xavi en això ha estat molt dòcil, diguem, però una altra cosa és que si el teu càrrec és el que acaba... sobre el teu càrrec que acaba repercutint el fet de que no et portin les coses que tu demanes, home, doncs potser hauries de delimitar més la teva parcel·la i ser una mica més
dur. No, per això jo pensava que plegava. Per això jo també pensava que plegava, però veig que no.
Bueno, perquè si diu, escolta, em portaràs a Bernardo Silva, em portaràs a Kimmich i em portaràs a tal, i veig que tinc 4 joves que són la rapera i que si arreglem 4 o 5 coses això té bona pinta, doncs el tio igual s'ha encigalat, però que jo és que ho veig molt difícil perquè no veig el club en condicions de fitxar jugadors. És que ja no... O sigui, recordem que en aquest mandat hem posat de moda inscriure jugadors. És a dir, ja no fitxem jugadors. La lluita és inscriure'ls.
Bueno, jo, sí, l'únic que és el del Vitor Roque, jo és una cosa que no ho entenc, algú ho haurà d'explicar, jo crec que és una cosa que s'ha d'explicar. És a dir, Vitor Roque, per què ve el Barça? No. És a dir, si Deco... Aviam, això...
És que no ha jugat,
que
és que no ha jugat...
És a dir, hi ha una
no ha jugat cap minut de la Champions i no ha jugat ahir quan substitueixen el Lewandowski.
D'acord, jo és com que crec que el poder del director esportiu és tan important com el de l'entrenador, tant o fins i tot més, perquè el director esportiu es queda i l'entrenador pot ser que marxi. Per tant, el director esportiu és important. Si el Barça fitxa Vitor Roque perquè el director esportiu demana Vitor Roque, li ha de dir a Xavi que ha de jugar. Li ha de dir a Xavi que ha de jugar. Ara, si Xavi diu no el faig jugar perquè és que és una pepa i una toia, algú ara ha d'explicar, potser el propi Xavi, perquè és una pepa i una toia, i llavors automàticament que surti algú del club a explicar perquè es va fitxar, segons l'entrenador, a una pepa i una toia.
Però és que hi ha precedents, perdona, eh? Sí. Hi ha precedents amb un entrenador que no és dubtós en aquest cas, però amb el mateix personatge involucrat, que és André Curí. En els primers anys de Guardiola, no sé si a la primera temporada, li porten a Kerrison i a,
sí,
i a Enrique. Kerrison ni es presenta. I Guardiola diu, veu entrenar a l'Enrique i diu, és que no em serveix per res. Però tal qual, tal qual. Bueno, pues, potser va ser un pecat de joventut perquè Guardiola acabava d'estrenar-se com a primer entrenador del Barça, però ja no li van tornar a fotre. El que jo no he entès mai és aquesta transversalitat a l'hora de confiar en un personatge com André Curí, que afecta a tots els presidents que hi ha hagut... Ja ho sé, jo em canso de dir-ho, però és que és una vergonya. O sigui, bueno,
anem a obrir i breus tots, per favor, que són molts, per favor.
Ha enclomat una sèrie de jugadors pel filial, que era, allò era un bazar. Un tio que el vas fitxar com a empleat del club perquè vigilés que Neymar no marxés i Neymar marxa. Un tio que està amb les operacions Enrique Kerrison. Aquest tio no és que hauria de ser persona non grata del Barça. Non grata. I resulta que tornem a fer negoci amb ell. I te resulta que en una situació econòmica precària fitxes a un tio que... Jo, o sigui, pobre xaval, perquè no tinc cap culpa, però aviam, no ha jugat cap minut a les quarts de finals de la Champions, no ha jugat cap minut a vuitens de final de la Champions, no ha jugat cap minut en el Clàssic. Val, home,
bo,
no deu ser. Aviam. Hem vist contra el Cádiz i és un jugador brasiler sense fantasia. Jo,
val, aviam, un segon, cobrim el ventall. Segurola, què dius?
Con respecte, jo, després del partido con el Paris Saint-Germain, la derrota... escuché en este programa como que Xavi era seguro que se iba, y yo dije que estaba muy poco convencido de eso y que pensaba, y lo sigo pensando, que se quedaría. Y lo que creo es que Xavi tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo y no puede convertir una situación que él provocó, yo me voy y me voy y me voy después de una derrota, convertirla en, es que no tengo el equipo que yo quiero, si no volvería. Creo que es poco serio eso. Creo que Xavi, si quiere quedarse y el club quiere que necesita o pretende o considera que Xavi es el entrenador para el Barça, me parece muy bien. Pero este tipo de juegos subterráneos no me gustan. No me gustan para el Barça porque demoran y delatan una situación poco seria. Es decir, ya es hora de que gente adulta se ponga de acuerdo y diga lo que cree que tiene que hacer el Barça. En cuanto a si puedes fichar a Bernardo Silva, al otro, al de más allá, todos sabíamos que el Barça no lo iba a fichar, como no iba a fichar a Haaland, porque esas cosas no están ahora en el presupuesto del Barça. Lo que sí tiene que hacer el Barça, si quiere Xavi seguir como entrenador, le apetece, y al Barça le apetece que Xavi sea su entrenador, es dejar las cosas claras y no intentar justificar y salir por la gatera cuando las cosas están mal. Creo que el Barça tiene un equipo más que potable, bueno, y puede que está muy bueno, al que le faltan ciertas cosas. Yo diría que como el 99% de los clubes. Y tendrá que hacer algunas ventas que serán dolorosas, pero que quizá no sean imprescindibles, quiero decir, que quizá sea de jugadores que parecen imprescindibles, pero no lo son. Y a partir de ahí quizá pueda gastar ese dinero en apuntalar posiciones que evidentemente el Barça necesita. Eso es lo que le corresponde hacer al Barça y a Xavi, en comandita, y dejarse tonterías.
Aviam, Frederic Porta, ¿qué dius?
Home, jo parlaré avui en termes històrics, no? Ja que vinc per el llibre del Clàssic. Primer, ahir em vaig recordar d'una frase lapidària que encara és com una maledicció que continua, que és allò del no nos alcança del senyor Messi. Segona, hi ha una altra frase històrica d'ahir, també, que és sempre surt el 36, pronunciada per Núñez, que ja està bé, i tota la història ens ho demostra, ja està bé d'aquest favoritisme arbitral. I també, dissortadament, una altra frase de Michels, desprecuperada pel Pep, que era aquella de que el Barça a Espanya ha de ser infinitament superior si vol guanyar el Real Madrid. Aquesta lliga estava marcada, es jugaven les cartes marcades des del primer partit que ja vam veure, que és una lliga més del bar, com la de les mascaretes. Se l'emportarà el Real Madrid? I ja està.
I ja està.
En un fatalisme com si estiguéssim predestinats. I no pot ser. I no pot ser perquè és un any rere l'altre.
I lo de Xavi?
Lo de Xavi em sembla, estic d'acord amb el Santi Segurola, vull dir, em sembla molt poc seriós. Vull dir, si has dit que marxes, jo crec que l'etapa de Xavi està ja acabada. Està acabada. I per tant, vull dir, buscaria un nou entrenador en unes coordenades que tots tenim al cap, que sàpiga aprofitar tota la gent de la Masia que surt, etc, etc. I Xavi hauria d'estar més tranquil, perquè quan se'l recordi des de la història també, se'l recordarà com l'home que va pujar la Mil Jamal i coversir el primer equip. Per tant, no, ningú li tirarà res encara, però jo crec que el seu període al Barça amb dues temporades està acabat.
Em pots explicar, Frederic, ara aprofitant-li parlant sí. del partit d'ahir, em pots explicar per què el Madrid tens aquesta sensació de que sempre guanya?
Perquè és el club estat, és el primer club estat. És que forma part d'un... És un pilar absolutament bàsic d'una certa manera d'entendre Espanya des del cas Di Stéfano. I això ho sabem tots. Ahir, per exemple, i ho posa en un annexe que ha fet el Manel Tomàs en aquest llibre, a la història de la Lliga, el Madrid li han xiulat 94 penals més que el Barça. I sempre n'hem passat de generació en generació, des de Berraondo el 1916, a Ortiz de Mendívil als anys 60, a Guruceta del 70, a Soto Grado d'ahir. I sempre hi ha una història com aquesta, i sempre hi ha la incapacitat de posar l'ull de falcó. Per què? Per què? Per què no s'adapta aquesta tecnologia? Per què no recorreix el VAR en certes accions? Per què sempre 4 o 5 d'aquells petits detalls decideixen un partit, però sempre és a favor dels mateixos? És que són coses que es perpetuen, que formen part ja de l'imaginari col·lectiu d'aquest futbol i que ningú es planteja canviar des del Barça, no? De donar un cop de puny sobre la taula i dir, bé, s'ha acabat, no?
Som més optimistes per això, és a dir, l'altre dia el dirà el Manchester City, aquell partit de cada 100, 101 guanyarà el City.
Sí.
És veritat, però el que han de guanyar el guanya el Madrid.
Sí, sí, naturalment. I
perquè tenen un esperit que dius, hosti...
Bueno, i, sí, és, forma part del seu ADN també, tenen un esperit, són molt solidaris, són molt compromesos, tenen, saben com guanyar partits en aquest sentit, o sigui, no tot és explicable per les ajudes arbitrals, ni molt menys. Però, de totes maneres, per exemple, aquesta lliga, torno a insistir, des del primer dia sabíem que estava predestinada a guanyar-la al Real Madrid.
Això ho dius pel tema arbitral, eh?
Sí, sí, absolutament.
I per què creus que estava predestinada perquè guanyés el Madrid, Frederic?
Perquè si fem un repàs de totes les accions de VAR a favor d'un i en contra dels altres, han estat molts punts, molts punts. I els molts punts aquests et creen una distància que després t'inhabilita absolutament per competir. Va passar exactament a la Lliga de les Mascaretes. A la Lliga de les Mascaretes. I si recordem des del primer partit...
Lliga de les Mascaretes...
Sí, és... fa un parell d'anys.
La de l'època de...
Sí, la de la pandèmia, que va ser una lliga condicionada absolutament pel VAR. Absolutament pel VAR. Si no recordo malament, en el primer partit contra el Getafe, Xavi ja va declarar que anàvem pel Pedregà, des del dia 1. I després vam anar sumant, i és així. Per què? Perquè el poder del club estat és absolutament formidable aquí. I, a més, treballa amb absoluta impunitat. I ja està bé, però anem amb una dinàmica de dia, que dia passa any empeny, anem entomant...
Si tu demanaries que hi hagués algú que fotés un cop de puny sobre la taula.
Naturalment que sí. Però fins i tot amenaçant deixar la Lliga. I t'ho dic en sèrio.
A tu l'arbitratge de Joanjo, què et va semblar?
Home, va influir directament amb el resultat. Jo ara, amb el tema del Soto Grado, que és l'àrbitre que va...
Sí.
Clar, aquí, tu penses, si formes part del comitè tècnic d'àrbitres, que és el que selecciona els àrbitres que arbitren els partits i fas aquesta selecció, hi ha un àrbitre que és Soto Grado, que és precisament el que ara parlava el Frederic de la primera jornada, que és el Getafe-Barça, on es produeix una jugada polèmica que perjudica greument el Barça, que és aquell gol d'Araujo que anul·len per una prèvia mà de Gavi. Però després aquest mateix àrbitre també anul·la un gol de Ferran Torres amb un fora de joc, amb una aplicació de la norma, doncs molt sui generis. I també és el mateix àrbitre. Aquest àrbitre, el balanç que té amb el Barça ara mateix és de 2 victòries de 9 partits jugats, que és un balanç molt estrany amb un equip com el Barça, que normalment té en els percentatges de victòries i derrotes amb els àrbitres, normalment acostuma a guanyar més partits que perdre. Llavors, per què s'escull aquest àrbitre, no? Que no és un àrbitre gaire expert, que normalment posen un altre tipus d'àrbitres. Jo crec que això sí que em fa sospitar. Respecte al tema de si tot això és un contuberni, etcètera, etcètera, és obvi que el Madrid, històricament, per seu poder, ha influït amb els àrbitres i ha perjudicat històricament al Barça. Però hi ha un element que jo crec que distorsiona tot el discurs i que ha perjudicat gravíssimament al Barça, que és el tema de Negreira. Jo crec que aquí, ara mateix, això està totalment viciat per aquest...
Totalment d'acord.
Aquest element... destrueix el relat barcelonista, l'aniquila, i és una...
És el comodí.
És una estupidesa comesa pel Barça. És una estupidesa que s'ha d'assumir com a gravíssima i que...
Transversal?
Sí, també afecta a tots els presidents, que els últims 3 o 4, i també diguem, equival a una corresponent flagel·lació per part del Barça, que jo no l'he vista. Jo he vist molt de victimisme amb això i he vist poca assumpció de culpa. Ja veurem si això, que jo estic convençut que no hi ha una relació directa entre els pagaments i un tracte a favor del Barça, que això, evidentment, els que hem seguit el Barça ja sabem que no és veritat. Però l'estupidesa és enorme. I jo crec que s'ha pagat aquest any. Estic convençudíssim. S'ha pagat aquest any.
Ah, sí. Estàs d'acord, Frederico, no?
Sí.
Aviam, asseguro-la.
Bueno, yo creo que... El Barça, los mejores años del Barça ocurrieron cuando olvidó este lado victimista. Lo creo sinceramente. Y creo que se puede analizar el partido de ayer desde los desastres de un árbitro que es desastroso. Fue desastroso hasta en la Asamblea del Fútbol Español, donde fue uno de los que aparecieron como avalistas de Rubiales en aquella desagradable asamblea de Rubiales después del Mundial de Femenino. Es decir, es un hombre nefasto en todo. Y ayer el partido en el Bernabéu, pues me pareció que fue muy mal arbitraje y me pareció verdaderamente escandaloso que en el siglo XXI, año 2024, cuando puedes lanzar una sonda que puede llegar, yo que sé, a la Vía Láctea, resulta que estemos aquí con una tecnología de ojalatería Manolo del año 65. Esa, no, en el partido más importante del mundo, según se dice, y con 700 millones de, 800 millones de televidentes en todo el mundo. Dicho eso, creo que hay que analizar el partido también desde las cosas que hizo mal el Barça, porque creo que se vuelven a escapar algunos. Yo creo que Xavi en este asunto, hablando de injusticia, porque Xavi considera que todo es injusto cuando ocurre con él y con el Barça, y quizá hay algunas cosas que sean injustas, pero lo que no es injusto es que Cancelo cometa errores criminales, perdón por la expresión, contra el Paris Saint-Germain, y los vuelva a cometer en el partido de ayer. Esas son cosas de fútbol que no pueden dejarse de analizar. Y el Barça, que para mí fue superior al Madrid, dejó una vez más que el Madrid se llevara la victoria, no tanto por el árbitro, o podemos contar al árbitro si quieres, pero sobre todo porque volvió a pegarse dos tiros o tres en el pie. Y eso es algo que el Barça no se puede permitir. Es un equipo que todavía... no está ensamblado, no sabemos exactamente. Sabemos que tiene buenos jugadores, sabemos que tiene una generación magnífica de jugadores jóvenes. Lo que hizo ayer Lamín en el Bernabéu no es normal para un chico de 16 años, fue la estrella del partido. Pero no sabemos muy bien si tienen que estar los pata negra, por decir una cosa, los que se han fichado y que no siempre esos fichajes han funcionado o han funcionado mal, o jugadores que realmente están demostrando que están jugando bien, que hicieron que el mes de marzo fuera estupendo para el Barça y que sin embargo cuando llega estos momentos pierden pie. Yo sé que en el Barça generalmente ha habido ciertas dudas con Sergi Roberto. Pero ahora que no lo ha sabido, y lo creo, en el último mes Sergi Roberto ha sido un jugador estupendo, estupendísimo, muy bueno, me extraña por qué ayer no jugó. Sí. Pero, ¿cómo es posible?
O sea, sí,
cuando tiene que tomar una decisión...
Cuando se va Christensen, sí.
Cuando se va Christensen y De Jong, dices, bueno, en algún momento, por uno de los dos, tendrá que aparecer Sergi Roberto. Y no apareció. Apareció Fermín porque tiene que aparecer, pues ya es, marcó en el Metropolitano, volvió a marcar ayer. Es decir, hay cosas que son evidentes, pero que todavía como que seguimos con esa idea. Hemos fichado jugadores, los nombres. Y creo que el Barça tiene que deshacerse de algunos nombres y de algún gran jugador que, por lo que sea, puede tener sustituto y puede dar un buen dinero, pero es un equipo que todavía, un club que no se está atreviendo a hacer las cosas.
Aviam, amiga Rico, sí, empalmant amb la exposició del Santi, jo diré, ho diré en revés. Ahir no havia de sortir Pedri, i havia de sortir Sergi Roberto, evidentment. I Pedri per què no havia de sortir? Perquè el seu estat físic és aterrador. Veus que no té ni el físic d'un futbolista de primera divisió, que pel que sigui està prim, i que el cap, que el té prodigiós per jugar a futbol, no li funciona. I la demostració està amb la jugada de l'últim gol del Madrid, que ell al mig del camp té dues oportunitats de fer una falta tàctica absolutament necessària, tot i que li ensenyessin targeta, que només hauria estat groga, i no les fa, no pensa com estem acostumats a que pensi. I respecte a tota la conversa, hauria de dir un parell de coses. Mira, el primer, que Xavi probablement passi a la història com un entrenador de club, bon entrenador de club, però no com un bon entrenador d'equip. L'equip ha caigut a quarts de la Copa del Rei després de patir al camp del Barbastro, patir al camp de l'Unionistes i perdre 4-2 a Bilbao el primer dia que toca un equip de primera divisió. A la Champions ha caigut a quarts de final també. I a la Lliga falten 5 jornades i està a 11 punts del líder. No pot ser mai de la vida una bona temporada, però sí que pot ser una gran inversió de futur i Xavi tingui responsabilitat en títols que s'aconsegueixen gràcies a l'aportació de jugadors com Cubarsí o Fermín o Lamine, o especialment Lamine. I en aquest sentit se li ha de reconèixer tot el que al camp, per les coses que siguin, no han sortit. És evident que no han firmat els jugadors que ell volia, perquè, entre altres coses, no es podia, però també ha jugat amb la ambigüetat del... vaig em quedo, que no sé quina transcendència ha tingut. El que sí sé és que els dos últims partits al Barça li han fet 7 gols. Els 7 gols, un darrere l'altre, tenen una responsabilitat directa amb acció de dos del Barça. Heu citat a Cantelo, podem citar a Pedri, o podem citar a Koundé, o a Araujo, o... però són responsabilitat. L'arbitratge... ahir el que a mi m'ha estranyat la jugada del penal és que el VAR no li digui al senyor col·legiado...
Totalment d'acord.
Que ho vagi a mirar-ho.
Que ho vagi a mirar, home.
Que decideixi el que vulgui, perquè a mi em fa l'efecte que és una jugada de, forçada pel jugador del Madrid.
Absolutament.
Que després et xula en penal.
Vale.
Jo, d'acord.
Totalment, però vés a mirar, home.
Com a mínim, valora-ho. I respecte a la jugada de la, que entre un moment... La cosa inacceptable és que no hi hagi elements electrònics per valorar aquesta jugada, però, clar, jo no puc estar segur, però sí tinc el convenciment que aquella pilota entra. Per què? Perquè el porter està dins de la porteria, dins completament, i trau la pilota amb la mà més allunyada a la línia de gol. Per tant, és molt fàcil que sigui gol. Però, insisteixo, el Barça perd ahir perquè Cancelo s'ho retratat d'una manera vergonyosa.
Això que dius del Cancelo, perdona que ho digui, recomano, ara m'ho acabem passar a la redacció, que el company David Álvarez, a Twitter, ha penjat les dues jugades...
Són idèntiques.
...del gol de Dembélé al Barça el dimarts i el gol de Lucas ahir. Són cagades. O sigui, vull dir, pastades les dues. Però igual...
Cerrando mal y mirando mucho.
Uau, però increïble, increïble. O sigui, és per veure-ho perquè es veu les dues imatges i sembla que siguin jugades calcades.
Calcades, repeteixo el company David Álvarez, si poseu David Álvarez al Twitter ho veureu. Perdona, Frederic Porta.
No, per dues bandes. Per la banda esportiva, d'anàlisi, el barcelonisme és tan suficientment autocrític que ho fa molt bé, això d'avaluar i fer diagnòstic del club i de l'equip contínuament i saber-se què passa i què està passant. Ara bé, no comprem mai el relat que vas pel carrer, es roben la cartera i per denunciar-ho ets una víctima? Què vol dir això? Què vol dir? Ja estic fart de que li diguin al Barcelona és que es fa la víctima. Escolta, quan tens raons de pes històriques, a més, tornem-hi, de fa 70 anys que s'arrosseguen, ja no et poden dir victimista. En tot cas, s'ha de posar remei a aquesta situació, no? Perquè aquest statu quo adultera les competicions sistemàticament, i ja n'hi ha prou, no? Són 70 anys des del cas de Stefano Jordi, que anem així. I es va repetint, i es va repetint.
Però aquesta petició que feies de que el Barça faci un cop de puny a la taula i que canviï aquesta d'una vegada i tal, jo veig el Barça i el Madrid o els seus dos presidents massa ben relacionats ara mateix, com perquè això es produeixi.
El teu diari va publicar, el Xavi García Luque va publicar qui eren els presidents del comitè tècnic d'àrbitres des de la nit dels temps. Tots han passat madridista. No hi ha manera de canviar això. Sí que estem d'acord que hi ha una connivència d'interessos ara, que tot això, però home, dona el cop de puny sobre la taula. És que és allò tan català de cornut i pagar el beure, eh?
Pot ser que hi hagi gent més antimadridista en aquests moments que culer?
És una corrent fortíssima dintre del barcelonisme i que va creixent, fins i tot, i que s'havia apaivagat una mica en els anys gloriosos, però que torna a revifar. O sigui, hi ha coses molt curioses. Li falta teoria al Barça, sempre. Però allò que pensàvem que estava superat, com la queixa, no el victimisme, la queixa, torna a rebrotar. Val? Ens queixem fins i tot de nosaltres mateixos, no? Del club mateix, de com ha estat gestionat, etcètera, etcètera. Sí.
Se sap d'on apareix la paraula clàssic, per cert?
Sí, se sap quan apareix. I és un producte de màrqueting, diguéssim, que al tombant del mil·lenni arriba i triomfa immediatament, d'una manera formidable. Sí que al Boca River se l'anomenava el clàssico, però la manera d'imposar-se d'aquesta denominació és tan ràpida i tan forta que és increïble, perquè, per exemple, altres conceptes, com Barça, triga gairebé 50 anys, no? En funcionar, sí, és de 1922. O el de culers, que era un terme pejoratiu per esmentar el barcelonista, ha trigat 80 o 90 anys a fer-se popular. En canvi, aquest arriba i es queda.
I és veritat que en general els culers són més d'esquerres i ateus i, en canvi, els del Madrid són més de dretes i religiosos?
Sí, però com totes les enquestes, és allò de que si jo em menjo un pollastre i tu cap, ens hem menjat la meitat. Vull dir, s'ha de posar en entredit perquè s'ha de veure, no?
Escolta, el millor època del barcelonisme, per entendre'ns, el record del Barça-Madrid més important de la història és el 0-5 del Bernabéu.
Simbòlicament, sí.
Simbòlicament, sí.
Sí, és insuperable. Ara, la millor és aquell rondo enorme del 2010, sí, del 5-0, que el culer demanava més sang i més fetge per
aquí, al camp del Barça.
Sí, que hi va haver aquella sensació de que el Barça va fotre el fre de
mà.
Exactament. Sí, sí.
No sé si va ser veritat o no, però mai ho sapigut, ni mai ho preguntaré, però vull dir que de la sensació que hi ha de que el Barça va jugar amb el fre de mà posat.
I tant que sí. Després hi ha els quatre clàssics en 20 dies, que van crear un ambient irrespirable, tòxic.
Que era Mourinho, allò, eh?
Mourinho. És el dia del puto amo.
Sí, político, dius, Santi?
Yo creo que merecería que se... que algún experto, algún analista político, de verdad, estudiara el efecto Mourinho, el efecto de Mourinho, Real Madrid, combate Guardiola-Barça entre el 2010 y 2012, porque esto es pre-procés, pero tiene que ver con una idea que a mí me parece que es así, es que el Barça le había quitado, digamos, la imagen del fútbol español, del Madrid como la autoridad máxima en el fútbol mundial, se le había quitado el Barça radicalmente. Además, con un añadido, España ganó el Mundial del 2010 con 6-7 jugadores del Barça. Digamos, esa traslación yo creo que es la que definitivamente hace que vuelva el Florentino al Madrid y Florentino hace que Mourinho, después de ganar la final en el Bernabéu, el Inter, se quede en Madrid, fiche por el Madrid. Y más que, y tanto como futbolísticamente, para mí hay un efecto radical en la buena salud social de este país. Mourinho convirtió el Barça-Real Madrid en algo que estaba muy lejos de ser futbolístico. Para empezar, rompió la selección totalmente, dejaron de hablarse gente que se habían hablado desde niños,
Xavi
convirtió en víctimas al capitán. Es decir, pero todo eso en medio de un proceso ya de distanciamiento en aquel momento, Cataluña-España, después del Estatuto, que el fútbol hace que se visibilice mucho. Yo recuerdo la final de Valencia, aquella que gana el Madrid.
Sí,
con gol de Cristiano a Pinto.
Aquello era un... futbolísticamente podíamos pensar lo que quisiéramos de aquel partido, que fue terrible por muchas razones. Pero en el ambiente que se había ido creando semana tras semana durante aquel año, empezaba a brillar muchos de los problemas que derivaron en el proceso y la mirada de España hacia Cataluña y de Cataluña hacia España. Para mí, esos dos años tuvieron un papel político importantísimo.
Sí, no, jo només estic d'acord amb el Santi i m'agradaria només afegir una hipòtesi. Al Clàssic li falta encara viure una cosa, que és una final de Champions. I allò pot ser realment... La gent es posa la mal cor aquí.
Sí, però si fartaria.
No,
la diferència és que el Madrid no es posa la mal cor.
Aquest any era perfectament possible.
Sí, tant.
Sí, sí. Però mira, aquest any, si em permet, Jordi, hi ha una cosa molt divertida, que l'any 56 el Madrid va jugar la final de Copa d'Europa, sí, contra l'Estat de Reims, amb Raymond Kopa ja fitxat pel Madrid, que no va fer res en aquesta final. Us imagineu un Real Madrid-PSG?
Oh, serà molt interessant això, eh? I que s'estigui tocant la pera...
Val, bueno, la història és cíclica i es repeteix.
No farà jugada.
El Barça-Madrid ha jugat en alguna gran final o no la història?
No,
una copa, no? Per entendre,
no,
una copa...
Ja, màxim les copes del Generalíssimo, les copes del Rei i prou. Però li falta la rivalitat aquesta final. I, a més, amb una altra lectura, un afegitó, que és... com sortiria el guanyador i com sortiria el perdedor d'aquella final de Champions. Uf.
En el llibre es parla de Manolo Escobar, es parla de Bernabéu, evidentment. És com una mena de TikTok, perquè són capítols molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, molt curts, i al final hi ha les dades més importants que hi ha del que significaria jugador per jugador, any per any, la història dels clàssics del Barça Madrid. Acabo de veure un nom ara, que no me'n recordava, que era Alfonso Pérez Muñoz.
Hombre.
Alfonsito. Hem tingut cada perla, cada perla, cada perla.
Amb les botes daurades.
Ex-jugador del Barça, eh?
Sí, sí, ex-jugador. No, per això el dic, que va jugar. Sí, sí, per això.
La presentació és un dels capítols més esperpèntics de la història del club.
Oi, sí,
amb les botes daurades, dient que de petit era del Barça, el Gaspar al costat, en fi.
El clàssic, històries i anècdotes dels Barça-Madrid, amb Frederic Porta i Manuel Tomàs, i el pròleg, com deia el meu pare, del Xepas, de... Juan Manuel Asensi. Frederic Porta, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, gràcies,
Rico,
Jordi.
Rico, rico, parlem més endavant. Igualment, Joan Jopallà, Santi Segurola. Fins la pròxima. Recordeu que aquest cap de setmana s'ha canviat tot. Això és una altra cosa, que és al·lucinant, i no passa res, i ningú es queixa. És que jo, de debò...
Bueno, es queixen els del València, que els han fotut un viatge en l'aire.
Perdona. I el Barça no ha de dir res, eh? És que no ho entenc. O sigui, li canvies el partit del Barça... i li treus d'un dissabte al migdia que podem anar amb les criatures al camp. Que és que el Barça és difícil que pugui portar les criatures al camp. I de cop i volta, com el Madrid juga a les semifinals de Champions, tot canvia i fots el partit a dilluns a les 9 de la nit.
Home, aviam, que l'avancin el divendres, dius, escolta'm, mira...
Sí, sembla bé, clar, fantàstic.
Però que això repercuteixi sobre els altres horaris, quan ja estan marcats i definits, i la gent...
Ja. Lo normal és canviar el partit que estigués programat per divendres
ja
del Madrid. I els altres juguen a l'hora que havia de jugar el Madrid...
Però és que em sorprèn que el Barça no digui, escolta, una cosa que estan fent, que és un tema de col·legis, també.
Però és que es naturalitza perquè és el club ha estat.
Jo ho vaig dir en certa ocasió, la presidenta de la Comunitat de Madrid va definir meravellosament quina és la situació aquesta quan va pronunciar la frase Madrid és Espanya i Espanya és Madrid. Que sí. Això, traslladat al futbol, és el Madrid és Espanya i Espanya és el Madrid.
Correcte. Fins aquí les notícies. Segurola, Rico Pallàs i Frederic Porta. Gràcies i fins aviat. 11:35, d'aquí a uns moments parlem de cinema amb Jaume Ripoll, adaptacions literàries.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.